21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai dels grups municipals polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Valls. En aquesta segona ronda del cicle d'entrevistes, avui és el torn d'Esquerra Republicana i ho fem amb la regidora d'Afers Socials, Educació i Política Lingüística, Teresa Rull, i també candidata a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2023, que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Teresa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, encarem ja el final de novembre, últimes setmanes també d'aquest 2022. Un final de novembre que és especialment intens, no?, en les àrees de govern que depenen del seu grup municipal. Per exemple, divendres es commemora el 25 de novembre, cap de setmana amb la Setmana de les Capacitats, gran recapte, propostes del Pla Educatiu d'Entorn, moltíssima feina, m'imagino, en aquest tram final de novembre.
Sí, realment es treballa molt durant el llarg de l'any per cobrir les demandes de tots els col·lectius de la ciutat i per oferir un ampli ventall d'activitats a tota la ciutadania. Això ho anem fent durant tot l'any. Però sí que és cert que a vegades el calendari és capritxós i fa que coincideixin cites tan rellevants com les que has mencionat, no? Les activitats del Pla Educatiu d'Entorn, que es fan durant tot el curs escolar i més enllà, però també tenim el 25 de novembre, com molt bé has dit. És una data marcada en vermell perquè al voltant de la celebració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones posem en el centre del debat una problemàtica molt greu que malauradament doncs, no aconseguim erradicar com a societat. Més aviat, cada any augmenten les agressions contra les dones, tot i que també és important dir, i és una dada significativa i positiva, que és que cada any també hi ha més denúncies. Per tant, això també és important. Les dones es van empoderant i s'atreveixen de cada vegada més a denunciar els seus agressors. També amb les xerrades, els tallers, els llaços liles repartits pels edificis públics i la lectura del manifest que farem justament aquest divendres, mirem de mantenir encesa la flama de la conscienciació ciutadana, perquè, evidentment, no podem abaixar la guàrdia ni un sol moment. Passa una cosa semblant amb el Dia Internacional de les Persones amb Altres Capacitats, que se celebra el dia 3 de desembre, i que ens empeny a sensibilitzar la població amb un programa d'activitats durant l'última setmana de novembre que dirigi molt especialment a la gent més jove, a l'alumnat dels instituts i de les escoles de Valls. Tot i que no voldríem haver de recordar determinats col·lectius, ens veiem obligats a fer discriminació positiva en favor d'aquests grups socials minoritaris per conscienciar la ciutadania.
A partir d'aquí, els propers 25 i 26 de novembre, concretament divendres i dissabte, i també diumenge al matí, arriba el gran recapte, no?, organitzat pel Banc dels Aliments, un gran recapte que recupera la presencialitat després dels problemes que hi ha hagut aquests dos últims anys per causes de la pandèmia.
Sí, com us deia abans, no? El calendari és una mica capritxós i és una altra de les cites en vermell que hem de tenir molt presents. Organitzada, com molt bé has dit, pel Banc dels Aliments a tot Catalunya i coincideix, evidentment, aquest cap de setmana a tot el país. I també està coorganitzat amb les entitats locals de caire social a Valls. Els aliments que es recullen contribueixen a nodrir de recursos els magatzems de les entitats socials de la ciutat, la qual cosa facilita el posterior repartiment a les famílies més vulnerables que tenim al municipi, que també no ens agrada dir-ho, però també cada any incrementa el nombre de famílies que s'adrecen a Càritas i a la Creu Roja a demanar aliments, perquè són famílies vulnerables i no en tenen prou per poder arribar a final de mes. Aprofito també per recordar que els aliments que fan més falta, tingueu tots presents, són oli, llet, conserves de peix, llegums cuits, fruita seca i pasta. En aquest sentit, també és molt important la participació dels vallencs i vallenques en la campanya amb les seves donacions de productes de primera necessitat, però també és molt important la implicació del voluntariat que pugui fer les tasques de recollida de tots aquests aliments en els diferents supermercats que hi ha repartits per tota la ciutat. Enguany, a més, comptem amb un ajut molt especial, la crida a la participació, que ha fet la cantant ballenca Mariona Escoda expressament per a la seva ciutat, per mitjà d'un vídeo que es difon o que es difondrà per les xarxes socials municipals. Com ella ens recorda, en aquest vídeo, tots i totes sumem per Valls.
Al final d'any també sol ser un moment per tancar assumptes pendents, projectes pendents, i darrerament l'Ajuntament de Valls n'està anunciant alguns, com per exemple l'acabament de catxapes amb els fons europeus. Què li sembla aquest final d'aquesta llarga etapa, no? Perquè catxapes torni a acollir la futura llar de jubilats.
És una molt bona notícia. Gairebé 1.700.000 euros d'ajuts europeus per acabar, com tu comentaves en la introducció, Can Xapes. El Ministeri de Transport ha seleccionat aquest projecte dels més de 1.000 que s'hi van presentar perquè en va valorar la qualitat arquitectònica. Ara correspon a l'Ajuntament de Valls acabar d'una vegada per totes, i sense esperar més, les obres de la rehabilitació de la que ha de ser la seu de la llar del jubilat i un casal cívic. Celebrem, doncs, que el Ministeri hagi valorat el projecte de Can Xapes i la singularitat que té aquest edifici, perquè aquest finançament ha de permetre que les obres es puguin fer d'una tirada, sense interrupcions i en una sola fase, per accelerar un compromís que arrenca de l'any 2015. Pensem que l'any 2008 ja es tancava la seu de la llar del jubilat per als problemes estructurals que tenia, per tant estem al 2022 i realment han passat 14 anys des d'aquell tancament, per tant ja comença a ser hora que realment sigui una obra definitiva.
I què me'n diu del projecte de pisos socials a Cala Matagueta, en ple centre històric, d'alguna manera també, no?, incentivar que la gent se'n vagi a viure al centre històric, no?
Sí, pot ser un d'aquests motius, no? Des que Esquerra Republicana va impulsar la creació de la regidoria d'habitatge el 2015 fins ara el 2022, hem passat de gestionar des de l'Ajuntament 7 habitatges que teníem aleshores a gestionar-ne 30, que són els que tenim en aquest moment. Això és un increment del 328% en només 7 anys. La situació de crisi ratifica que en falten, és a dir, tot i que hem incrementat molt aquest parc, encara en continuen mancant, però tenim a l'horitzó noves propostes. Des de la creació de 7 habitatges dotacionals per als joves a Santa Marina, Sant Francesc, passant pels pisos amb règim cooperatiu al carrer Paborda, fins a una trentena d'habitatges socials i dotacionals a l'espai que ocupa l'aparcament de Ca la Matagueta, com comentaves, que ha de definir el conveni que s'haurà d'aprovar i signar amb l'Incasòl. Tots els projectes són molt benvinguts i estan encaminats a seguir ampliant el parc públic d'habitatges que tanta falta ens fa a Valls en aquests moments.
També sembla que avança a bon ritme, no?, el projecte de l'Escola de Música que s'ubicarà a Ca Pedró, al carrer de la Cor. Un altre equipament, el centre històric. De fet, la setmana passada parlàvem amb la seva companya de govern, de Junts, la regidora d'Urbanisme i Patrimoni Centre Històric, Sònia Roca, no?, que apostaven com a govern, tant vostès que també estan dins, per estar dins el centre històric, no?
Sí, sí, és així mateix. Celebrem que el concurs d'idees per a la rehabilitació de Ca Pedró hagi acabat ja aquesta primera fase. 5 despatxos d'arquitectura, que són aquests que han passat en aquesta segona fase, han de redactar l'avantprojecte, que inclou Ca Pedró, i a més alguns dels edificis que hi ha al voltant que s'han d'integrar al que ha de ser la futura seu de l'Escola de Música. La nova seu tan reclamada per la comunitat educativa del centre la tenim de cada vegada més a prop. Des de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística hem treballat molt per dignificar al màxim els espais per a la formació musical dels xiquets i xiquetes i alhora per dotar l'escola del millor equip professional. I a més, donem suport a noves propostes, com és ara l'aula de sons de música tradicional que s'ha instal·lat per començar la formació musical a l'escola Eladioms i cobra encara més el ventall formatiu musical a la ciutat.
Parlant de noves ofertes formatives, es proposa de cara a aquestes vacances de Nadal un casal d'hivern municipal que es farà la darrera setmana de desembre a les instal·lacions de l'escola Eladioms. Amb el casal d'estiu han anat innovant, també han anat millorant. De fet, aquest passat estiu vostès el van fer també el mes d'agost, i ara doncs fan un pas més, i no, també en una època hivernal, quan també els nens i les nenes fan vacances, doncs hi haurà una oferta educativa i de lleure amb aquest casal d'hivern municipal, no?
Sí, sí, és una proposta nou, amb un concepte nou. Veiem que la necessitat hi és i la demanda hi és. Per tant, com a Ajuntament ens correspon respondre a la demanda que fa la ciutadania. Per tant, estrenarem durant les properes festes escolars de Nadal una proposta de lleure educatiu, és aquest casal d'hivern municipal. És inclusiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys. I esdevindrà un espai on podran jugar, conviure i aprendre. A més, aquesta iniciativa conjunta de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística a través del Pla Educatiu d'Entorn i de la Regidoria d'Igualtat a través del programa Corresponsables pretén facilitar a les famílies la conciliació en unes dates en què els nens fan vacances, però que les famílies pot ser que no facin vacances, no? I al mateix temps que els nens i nenes gaudeixin participant en una acció educativa al voltant del significat del canvi d'any en les diferents cultures. Coneixeran com les diferents cultures establertes a la ciutat de Valls celebren precisament els anys nous.
Sí, al principi li preguntava precisament també sobre les noves activitats del Pla Educatiu d'Entorn. També s'ha fet un avanç important, no?
Sí, sí, sí. És un programa que respon a la nostra manera d'entendre l'educació més enllà de les aules, i que tan bons resultats ens està donant també en programes com el d'activitats en família. Acabem de gaudir de nous tallers de ciència, que els vam fer precisament dissabte passat, i de cara al 17 de desembre oferirem tallers de programació i de robòtica. I la primera setmana de gener, abans de reprendre de nou el curs escolar, farem un nou casal lingüístic, com ja vam fer l'any passat per Setmana Santa, per reforçar la llengua catalana entre l'alumnat que té més dificultats. És el nostre model, respon als nostres valors republicans. Aquest sí que és un casal tancat, en el sentit que no es fa una difusió oberta a tota la ciutadania, sinó que ens adrecem directament als centres educatius perquè ells coneixen de primera mà quins són els nens que realment necessiten aquest casal lingüístic perquè tenen aquestes dificultats de comprensió i d'expressió a l'aula.
A partir d'aquí, de fet, avui vostè és l'última vegada que aquest any ve en aquest programa. Ja el 2023 ens tornarem a veure en més entrevistes, però segur que de cara al nou any quedaran molts assumptes pendents. Per exemple, l'obertura del Museu Casteller pot ser una, i d'altres projectes, no?, que poden veure la llum, com la Casa de la Festa, etcètera, etcètera.
Sí, i tant, de temes pendents sempre n'hi ha. Si tinguéssim més àrees de govern i l'alcaldia, podríem fer molt més, però això ja és una altra qüestió que ja resoldrem el mes de maig l'any que ve. Com a grup municipal sí que tenim clar que l'Ajuntament haurà d'apostar molt més per aspectes com, per exemple, les energies renovables. Ja me n'heu sentit a parlar en moltes altres ocasions. No s'hi valen excuses ja en aquest moment. Cal apostar d'una forma decidida i sense peròs per polítiques energètiques transformadores. Estem perdent el tren de les renovables i potser no hi serem a temps. Hem de fer molta feina i, a més, hi ha molta feina per fer si volem complir els objectius precisament abans del 2025 que el tenim a tocar. L'Ajuntament no es pot quedar enrere. Jo sóc del parer que hauria d'haver liderat aquest procés de canvi, implementant energies sostenibles als edificis municipals, amb plaques solars o amb sistemes de calefacció amb biomassa, amb pèl·let, en els centres educatius, al museu, a les instal·lacions esportives del Fornàs, a la biblioteca, per evitar consums energètics molt alt, i també s'haurien d'haver instal·lat més punts de recàrrega. En aquests moments només en tenim un. Per tant, en calen molts més si volem també que la ciutadania vagi adquirint vehicles elèctrics. Cal pensar en el futur dels nostres fills. I per què? Doncs perquè no els el podem hipotecar. Per tant, ens hi hem de posar, ens hem de remengar ja si volem ser-hi a temps.
El que deia, no? Estem a finals de novembre. De fet, vostè fa ja uns quants mesos que va ser proclamada candidata a l'alcaldia. Comença ja a traçar el programa electoral, la llista, fins i tot la setmana passada estrenava una nova pàgina web, no?, que ja poden consultar, d'alguna manera ja atenent, no?, les peticions que busquin els ciutadans i les ciutadanes ballenques, no?
Sí, sí. A veure, nosaltres teníem molt clar que en el moment que sabéssim quin era el candidat, que en aquest cas era jo, el faríem públic. Vull dir, no ens amaguem absolutament de res. Trobo que quan tens les idees clares no cal que te n'amaguis. I, efectivament, estem component la llista electoral, com molts bé has dit, i també hem iniciat una pàgina web, que és una mica una descoberta de la candidata i també de totes aquelles accions que a partir d'ara anirem fent perquè la candidatura conegui tant a la candidata, és a dir, que em conegui a mi, com precisament tot allò que d'Esquerra Republicana estem fent en aquests moments i projectem precisament també de cara al programa electoral que ja estem gestant, que a veure, amb els programes que anem fent no ens naveguem del que fem. Ja he dit en repetides ocasions, com he dit també fa un minut, que apostem per les energies renovables, que apostem per un pla educatiu d'entorn potent, vull dir, d'altres propostes que anirem anunciant, vull dir que no ens n'amaguem de tot allò que anem fent i d'allò que creiem que és prioritari en vista les eleccions del maig del 23.
En tindrem molt de temps de parlar a partir del 2023, segur que ens veurem tant en entrevistes com també en algun debat que puguem fer a través de Ràdio Ciutat de Valls. Teresa Rull, última ja entrevista d'aquest 2022 en aquest espai, el 21 de Ràdio Ciutat de Valls. Ara encara ens quedaran, abans d'anar-nos de vacances de Nadal, tres entrevistes més amb els grups de l'oposició, amb el PSC, amb la CUP i amb Ciutadans, però avui amb Esquerra també hem conclòs. Si li sembla, per allà a mitjans de gener, doncs ens retrobarem per seguir comentant actualitat del seu grup municipal, d'Esquerra Republicana, i també d'aquesta preparació de cara a les eleccions municipals del 28 de maig, per veure també i analitzar el seu programa electoral i els components que l'acompanyin en la candidatura. Moltíssimes gràcies, Teresa Rull, i seguim parlant als micròfons de Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies a vosaltres.